Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Està connectat.
Dos minuts ara, que passen de dos quarts d'una, una de les seccions més esperadíssimes.
Tothom l'està esperant.
Anna Pris.
Què tal?
Priscila Magrinyà.
Com estem?
Periodista, escriptora. Una de les millors veus que de casa nostra.
Carai, carai, escolta'm, em sap greu acabar avui.
Perquè ho tens tot.
Us queda una setmana a vosaltres, però la setmana que ve no puc ser amb vosaltres i avui, companyes, vaig per feina perquè portem tota la temporada intentant connectar coses. Cert. I avui doncs, he fet una miqueta del resum de l'any.
Uau.
El resum de l'any. Per tant, tenim molta feina.
Quants hem fet? Hem fet 40, són?
De fet, havia apuntat 40, però després repassant m'he equivocat i són 39. Per tant, si la setmana que ve pogués venir, serien 40. Res, ens quedarem en el número aquest lleig de 39.
Sí, no és lleig, que el número 9 és preciós.
Ah, doncs mira, doncs ens quedem amb... Doncs ens agrada més 39 que 40.
És que el 9 és el meu número preferit.
Sí? Ah, val, d'acord. Doncs millor.
Ara ja t'agrada més, el 39.
Tot està connectat, ens quedem amb el 39. Perquè en aquesta secció, què hem fet durant tota aquesta temporada? Hem intentat connectar històries, connectar gent, connectar conceptes, i jo volia fer avui un petit repàs perquè veieu que hem après moltes coses. L'altre és el que
se'ns queda. Després ens en recordem.
Del que després recordem, perquè jo sempre penso, si recordés tot el que he llegit a la vida...
Jo sempre dic això.
Mare de Déu.
El que t'explica la gent coses a les entrevistes...
Escolta, i que ens posem a recordar també avui una menció especial al Serra, al David Serra.
Ai, el David!
Que el David va estar des de l'inici aquí, el
de
Tot
fet,
està connectat.
De fet, si sóc aquí és perquè el David Serra em va proposar com a seccionista, per tant, des d'aquí moltíssimes gràcies. David, que sempre estarà...
Sembla
que estiguem parlant d'una persona morta, ara, ja t'ho dic.
Està ben
David,
feliç.
Sí, està feliç, està bé. I David, la setmana que ve quedem, no pateixis, com havíem comentat l'altre dia, però sí, fas bé de recordar-ho, perquè va ser ell qui em va dir, Anna, que et vindria de gust. I dic, jo? De perdidos al río, clar que sí. Vaig venir el primer dia, potser si la gent recupera les primeres seccions, diu, i això de què anava?
Te'n recordes això que molta gent ens preguntava, no? Diu, però de què parla l'Anna Pris? De què parla?
Del escolta-la, que sigui, escolta-la. Del que sigui. Ja vam començar parlant de Frigis Carinti, que era aquest escriptor de finals del segle XIX, principis del segle XX, que va escriure un conte que es deia Enllaços, i aquest senyor és el que va crear aquesta teoria dels 6 graus de separació, que en teoria tots podem estar connectats, tot el món, els uns amb els altres, a través de 6 graus de separació. Doncs si jo conec a la Mercè o conec a l'Olga, potser puc anar cap a una altra persona que coneix a no sé qui, no sé quantos tal, i acabar amb Barack Obama o amb Brad Pitt, que va ser...
Era la intenció, no?
Que va ser l'exemple que vam posar.
Escolta, acabem ràpid, eh?
Va.
El Brad Pitt, el tenim ja.
Brad Pitt, el que passa que... Bueno...
Qui vols? Tu qui vols?
No ho sé. No, ara mateix...
Ara...
Mira, el que vull és anar
vacances,
a casa.
Vacances, vacances.
Brad Pitt, que es quedi...
Em sembla que ho tens complicat, eh?
Sí, ho tinc una mica complicat. Però avui us volia, doncs això, fer memòria, perquè al final...
És que segur que la gent els hi sonarà, aquests
sempre
noms.
Sempre tinc la sensació que vinc aquí i m'enrotllo molt i no acabem parlant de res, però déu-n'hi-do el que hem repassat aquesta temporada. Perquè de Frigis Carinti vam passar a Mark Twain,
home,
perquè en Carinti va ser un traductor de Mark Twain, de l'húngar, i Mark Twain, doncs ja ho sabeu, les aventures de Huckleberry Finn o les aventures de Tom Sawyer, va aparèixer en un dels primers, una de les primeres revistes de la Lectures, que la Lectures és una revista de 1921 editada a Barcelona, que era un suplement literari de la revista El Hogar i la Moda.
Allà, però és curiós, suplement literari.
Per això es deia Lectures. Clar, el que no té sentit és que es digui lectures ara, perquè té molta foto i poca lectura.
Peus de foto, té peus de foto.
En el seu moment...
Així és el salón...
De la vizcondessa de no sé dónde, de tal, de rimbombante.
Sí.
És tot és gent que té cognoms de tal, de qual...
Llargs.
Si em dic Ana Priscila Magrinyà Aguilera, no em dic Ana Priscila de Magrinyà i Comtessa d'Aguilera. Això t'indica la pasta, que a vegades també s'ho inventen una mica.
També s'ho posen, clar, home. Escolta, i de lectures em van anar a parar?
De la lectura, si us en recordeu, vam anar a parar a Charles Chaplin, sí. Perquè va ser en la primera lectura, es va aparèixer un article perquè hi havia contes, però també ja hi va començar a haver des del primer número a pàgines de paper cuixé, eren pàgines així amb la brillantina, en el seu moment en blanc i negre, i apareixia Charles Chaplin, perquè era l'actor més ben pagat de Hollywood en el seu moment, $1 milió l'any, que ara...
Semblava futbolista, al segle XXI.
Clar, clar, clar. I Charles Chaplin va tenir una vida plena d'aventures, però és que quan va morir també va tenir una vida plena d'aventures, perquè, si ho recordeu, vam parlar de la desaparició del seu cos quan el van enterrar a Suïssa, quan va morir.
Me'n recordo.
Uns nois van robar el seu cos per demanar un rescat.
Sort que aquesta no la vaig sentir, si no encara estaria compungida.
Un segrest del cos. I la dona què va fer al final?
La dona va dir... Demanaven diners i la dona va dir, escolta, ell deu estar rient allà on sigui ara mateix.
Està al meu cor.
Ja us ho fareu. I al final van retornar el cos. Vam recuperar, o vam descobrir, en el meu cas, el nom de Mabel Normand, que va ser una actriu, guionista, directora i empresària del Hollywood de l'època, que va ser la persona que va rescatar Chaplin, perquè quan Chaplin va començar a Hollywood no va acabar de quallar. I aquesta noia va dir... aguanteu-lo, que aquest sí que és bo. Recordem a Chaplin i moltes vegades no recordem a Mabel Normand, que va coprotagonitzar 12 pel·lícules amb Charles Chaplin i va ser una de les primeres persones que va rebre un pastís a la cara. Mercè, no sé si te'n recordes, perquè
recordo.
Això és de fa molts dies.
Uh-huh.
I qui era el seu maquillador de confiança?
Em sonarà, eh?
Max Factor.
Oh,
vam descobrir...
Era un senyor?
Era un senyor.
De coses que estic aprenent avui.
De fet, Max Factor venia de Polònia, quan encara era imperi rus, i es deia Maximilian Faktorovich, i va estar sotmès a la família imperial russa durant molt de temps. Ell havia treballat pel Bolshoi, pel teatre del moment, on es feien tots els ballets, fent perruques, maquillant a la gent... I la família imperial russa va dir, vine cap aquí que treballaràs per nosaltres, que ens posaràs guapos
i guapes
a nosaltres. Mm-hmm. Què passa que si treballes per ells? Que ets un esclau, no es podia casar, no podia veure's amb gent.
En sèrio?
De veritat. I aleshores ell el que va fer va trobar una noia meravellosa de la qual es van enamorar i van fugir cap als Estats Units, i als Estats Units és on va fer fortuna i va començar a maquillar a les grans estrelles del moment. Mentrestant, si tornem a l'antic imperi rus, també vam descobrir què li va passar a Rasputin. Grigori Rasputin,
Pobre Rasputin,
Si estava xalat, home, no pateixis.
Sí, però de quantes maneres va morir?
Doncs mira, van intentar, perquè recordem que Rasputin era un pagès de Sibèria, que tenia un físic imponent. De fet, hi ha una part del seu cos que està desada en un museu, no recordarem quina... però que, bueno...
Però hi és, en aquest museu?
Sí, sí, i que es veu que era molt gran. Quan va néixer doncs el fill petit de la tsarina Alexandra, que era el primer nen, clar, doncs allí esperaven a que naixés el nen perquè heretés...
L'hereu.
Clar, heretés l'imperi, les dones resulta que es veu que no servien per això, eh? El nen va... Alexei va néixer amb hemofília i era una persona, doncs, molt, molt sensible... I ella patia molt per si al nen li passava alguna cosa. I va agafar a Rasputin com a la persona que estaria sempre al seu costat i li diria què havia de fer en cada moment. Rasputin, des de petit, ja veia la Verge Maria, i ell ho deia, i aleshores doncs, es va convertir en un visionari una mica curiós, però la reina es va com obsessionar amb ell
molt
i amb les seves idees, i alguna part de la família imperial russa va decidir que havien d'apartar a Rasputin. El van enverinar amb vi i amb pastissets amb cianur, li van disparar a l'esquena, ell va intentar escapar, li van tornar a clavar 2 trets, el van lligar amb cordes, el van embolicar en una manta i el van llançar al riu Neva.
Havia de ser especialista de cinema, aquest home.
Va intentar deslligar-se i al final va morir, pobre home, d'hipotèrmia. Una de les persones que estava darrere de tot això era un cosí de Nicolau II anomenat Demetri Pavlovich. I Demetri Pavlovich ens va portar fins a França perquè va tenir una relació...
Amb qui, amb qui?
Amb Coco Chanel.
Falta molt per arribar a Reus?
Hi arribarem. No, no hi arribarem, crec.
Oh.
Ens l'hem saltat, perquè és que és clar, molta feina molt repassar tot el que hem fet, totes les connexions
clar,
que hem fet
si no, aquest any. Podria haver vingut un dia i ja està.
Ja ho teníem tot fet.
Era una mica el leitmotiv, no? També, te'n recordes?
Sí, home.
En aquells primers tot està connectat.
No pateixis, que algú de Reus apareixerà. Amb Coco Chanel vam explicar la seva vida, la vam repassar, una nena orfa que no tenia absolutament res, es va convertir en la primera persona a batejar un perfum amb el seu nom, el Chanel número 5. Una de les persones més conegudes del moment que gastava Chanel número 5 era Marilyn Monroe. Aquest Diamonds Are a Girl's Best Friend de la Marilyn. I amb la Marilyn vam repassar la seva vida i també vam repassar el seu últim dia, perquè la seva mort, com tota estrella, o com moltes estrelles, està envoltada de misteri. La nit del 4 d'agost de 1962, ella... Ja, les versions difereixen. Uh-huh. Una versió diu que van a sopar a l'Escala, que era el seu restaurant preferit. Una altra versió diu que el jefe, el cap de l'Escala, li va portar el sopar a casa, perquè, clar, si ets Marilyn Monroe, tu home, no has de demanar Globo, saps? Vull dir, ve
ja
el responsable del restaurant
sí,
i t'ho porta a casa. Uns fettuccine, el propietari li va portar a casa i aquella mateixa nit ella va morir. Qui era aquest senyor, aquest propietari? Un tal Jean León, o el que vindria a ser el mateix Ceferino Carrión Madrazo.
Home, Jean León.
D'on era?
Era, doncs, de Santander. Després havien vingut a Barcelona i ell va estar intentant colar-se en vaixells per anar als Estats Units fins a 7 vegades com a polissó. Va estar en un vaixell quan ja no el van descobrir. Va arribar als Estats Units, va fer de taxista, va fer de cambrer, va conèixer James Dean. Tenia plantejat fer un restaurant amb James Dean, però aleshores en Dean va morir en el famós accident de cotxe, però també era amic de Frank Sinatra i ell va crear l'Escala, aquest restaurant que tots els
tothom
famosos de Hollywood...
Tothom volia quins contactes del Ceferino.
Home, no, no. Ara podeu veure vi del Penedès amb el nom de Jean León, perquè al final dels seus anys va venir aquí, va tornar a casa i buscava una bona terra per fer bon vi. I el Penedès, evidentment...
És la millor.
És
una de les millors.
Una de les millors.
Una de les millors.
Per què Ceferino Carrión Madrazo es va posar el nom de Jean León? Doncs ho vam connectar amb França novament perquè hi havia un pintor del segle XIX que es deia Jean-Léon Jérôme, que era un pintor i escultor francès que a ell li agradava molt. Era un senyor que no va acabar de casar a la seva època perquè feia una pintura molt clàssica i a França ja teníem els impressionistes fent doncs, les seves coses diferents,
innovant,
noves. I a ell no li agradava tot allò. De fet, té un quadre que es veu un gladiador romà a punt de matar-ne un altre que està esperant el públic que li digui si sí o si no, i el públic està dient que no, perquè la gent
pols
som així,
baix,
pols
sí,
a cap avall, li estem dient no, ens agrada que aquí hi hagi sang i fetge, que va inspirar la pel·lícula de Gladiator.
Sí.
Aquí tenim tot lligat.
Tot està connectat.
Quan viatja cap amunt, cap avall, ara torna als Estats Units.
Era l'enemic número 1 de tot allò modern. Va tenir moltes bronques amb Manet, amb Monet, amb Cézanne. Això semblaria també un trio còmic, eh? Manet... Bueno, Cézanne ja no...
Un alemany, un anglès, un italià.
Això són uns que entren en un bar i Manet, Renoir, Degas, impressionistes de l'època i també, a part de ser impressionistes, tenen una cosa en comú.
Arribat el moment.
Una musa, la ballarina catalana Roseta Mauri, que no només era catalana, sinó que tenia encara una cosa millor, que era de Reus. Som de Reus, som
gent de Reus. Ets de Reus.
Encara no s'havia dit prou, oi? I aquí tenim l'Ariel Santamaria.
Ens va costar, arribar a Reus.
Ens va costar arribar a Reus, però repassant els guions, ens va costar arribar tot arreu, una mica. En tot cas, Roger Tamaury va ser primera ballarina de l'òpera a París. Vam recordar, que o vam aprendre, que sí, quan va patir una lesió al turmell es va fer banys de sang calenta de bou. Uh-huh. Per tant, anava a l'escorxador a buscar la sang. La Mercè va estar obsessionada una mica durant algun dia de què passa a l'escorxador, perquè aquesta noia va a l'escorxador. Va tenir també companyes de l'època a qui ella admirava, i això ens va portar fins a Itàlia, perquè vam descobrir una altra ballarina, Pierina Legnani, nascuda a Milán el 1868, que va passar a la història perquè va ser una de les grans ballarines de l'època i va fer una proesa impressionant. Va ser primera ballarina de la Scala i després també va estar a Sant Petersburg, on va interpretar el paper principal de la Ventafocs i va deixar tothom bocabadat fent 32 fuetes en tornant, que això és, doncs, agafar la cama.
Sí, sí, una marejada. Aquesta sí que és
una
marejada.
Que vas donant voltes, fes-ne 32 a l'hora. Uh-huh. I era la Ventafocs. I on ens porta la Ventafocs? A Disney. I aquest Disney de la Ventafocs no s'ho va inventar el mateix Disney, sinó que molts dels contes que després ha adaptat al cinema o va adaptar al cinema Walt Disney venen d'un recull de Charles Perrault, del francès Charles Perrault, dels contes de la mare Oca. La Ventafocs vam descobrir en aquesta temporada que era un conte de fades molt conegut, segurament és el conte de fades més conegut arreu del món i té com a mínim 700 versions.
Uau,
imagineu-vos. Vam intentar buscar la primera versió i ens en vam anar fins a la Xina, que és la xinesa Yei Shan, aquesta versió.
A la Xina també tenen una Ventafocs?
Sí, i tenen una Ventafocs del segle IX, per tant, abans que nosaltres.
Abans que el senyor Disney.
Molt abans. I en lloc de tenir una sabata de vidre, tenia una sabata d'or. L'escriptor que va recollir aquestes històries orals i les va deixar per escrit era Duan Shengzi, que era poeta i era escriptor de la dinastia Tang. I també escrivia sobre els afers del dia a dia. I si ho recordes, Mercè, parlava en un dels seus escrits sobre l'ambre gris, que és aquesta barreja que es forma als intestins dels catxalots, que fa molta pudor, que serveix per fixar l'olor del perfum.
Això ho vam aprendre.
O servia en el seu moment, perquè això és caríssim, perquè això ho trobes al mar i et val... Si tens la sort de trobar-ho al mar, et converteixes en milionari. I apareix a la novel·la Moby Dick, de Herman Melville, que ells busquen ambre gris, o saben què és l'ambre gris, i intenten emportar-s'ho. I on ens porta Herman Melville?
A veure.
Home, ens porta aquell personatge que havia treballat en una oficina de cartes perdudes.
Ai, sí, les coses.
En Bart Levy, l'escrivent, sí, sí, que sempre deia preferiria no fer-ho, i que havia treballat en una oficina de cartes perdudes, i vam estar dies...
I dies.
I dies.
Perdudes.
Perduts i perduts i perdudíssims.
Buscant cartes.
Explicant què s'hi trobava en aquesta oficina
coses.
De cartes perdudes, d'estrals, pastissos de casament, una calavera. Fins i tot havien trobat un sobre amb un floc de cabells i una nota que deia «Aquí hi ha els meus cabells, Charles Guiteau». I aleshores vam descobrir un assassí.
El Charles Guiteau?
En Charles Guiteau, que va ser l'assassí del president nord-americà James A. Garfield. Vam explicar què el va portar a matar-lo. I vam explicar que aquest nom, James A. Garfield, va inspirar el nom d'una altra persona. Un senyor que es deia James A. Garfield Davis, en el seu cas, que era l'avi del senyor que va crear aquest personatge.
Senyores i senyors, Garfield i els seus amics... Els amics
són part de pensar-te i donar-te una empenta quan cal.
Els amics.
Que heu mirat aquests dibuixos? Que us ho sabeu tots, eh?
Sí.
Que
ho
sabeu tots. Clar, perquè... Clar, tu no hi eres en aquell moment, Olga, però clar, és el repàs de tot l'any.
O sigui, tinc el cervell a punt d'explotar-me, t'ho dic.
Doncs la secció d'avui serà un horror perquè és només informació.
Informació, informació, que ho estem aconseguint, eh?
No, arribarem al final. Arribarem al final. Qui és molt fan dels dibuixos animats d'en Garfield, que era una tira còmica? Doncs un director de cinema que va fer... a Jurassic Park, però que també va tenir molts projectes a sobre la taula que al final va rebutjar. Estem parlant de Steven Spielberg, que també sobre la taula va tenir un projecte, va voler fer una pel·lícula sobre un llibre que es deia Flushed with Pride, The Story of Thomas Crapper, que t'explicava la història d'un senyor que en teoria va inventar el lavabo. Si recordeu, vam estar uns quants dies parlant de la història.
Us sentia parlar del lavabo.
De la història del lavabo.
Us anava sentint.
I de com hem de posar el paper higiènic.
I vam parlar del paper higiènic. Abans de posar el paper higiènic...
Ah, sí, cap amunt o cap avall.
Deixa'm recordar que en Thomas Crapper no va ser l'inventor del lavabo modern, tot i que un llibre ho diu i ho reclama, però no és així.
Home, seria el senyor Roca.
El senyor Roca, vam parlar d'ell, vam parlar de la família, vam parlar de l'herència del senyor Roca i, sobretot, vam parlar això que dèieu, el paper de vàter. Ara espereu perquè...
Ara ve, eh?
Aquí... Perquè aquí tenim la melodia de Nokia. I què té a veure Nokia amb el paper de vàter?
Què té a veure?
Doncs que inicialment era una empresa que també fabricava paper de vàter.
En sèrio?
Sí, home, i tant, clar. I aquesta melodia que la va agafar Nokia el 1994 és el gran vals del compositor de Vila-real, Francesc Tàrrega Aixea. Vam explicar una mica la vida d'en Francesc Tàrrega i vam explicar també que té un asteroide amb el seu cognom, doncs en honor a la feina que va fer de compositor. I qui viu en un asteroide, amics meus?
Qui
aquest
viu?
Senyor.
A veure.
Un què?
Un xai.
Ja el vaig dibuixar. Així? No.
El petit príncep. El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Vam explicar una mica la vida d'aquest escriptor, de la seva dona, de la relació que tenien, i vam explicar que no sabem, que no se sap del cert, si ell va arribar a veure mai físicament el seu llibre imprès, perquè va entrar a la Segona Guerra Mundial, va agafar una avioneta i, pobre home, es va acabar estampant, o algú va fer que s'acabés estampant. Una de les crítiques que es van publicar sobre el llibre, una crítica positiva sobre el petit príncep, la va escriure Pamela Lyndon Travers, una autora que potser no us sona pel nom, però que si us faig escoltar aquesta cançó sabreu què va escriure.
Y divertiros lograréis.
En serio? Això és un descobriment rere un altre.
Jo crec que la secció l'any vinent hauria de dir-se en sèrio? No?
La Pamela Lyndon Travers, que va ser l'escriptora de Mary Poppins. Vam explicar la mala relació que va tenir amb Walt Disney a l'hora de fer doncs, la versió cinematogràfica de la seva obra. Recordem que no és un llibre, Mary Poppins, en són diversos, si no recordo malament, 8 llibres que expliquen la història d'aquesta mainadera tan curiosa. També vam explicar que va adoptar un nen que tenia un germà bessó, el germà bessó no el va adoptar, no li va explicar mai i després es van trobar en un bar. Vigileu, vigileu amb les mentides o...
S'ha de dir sempre la veritat.
O les veritats que obvieu, saps què et vull dir? Vam tornar a Walt Disney, perquè aquest sempre apareix, perquè estem tan envoltats de Walt
de la
Disney.
La cultura Disney.
I ens en vam anar cap als inicis de Príncep Blau. Per què parlem de Príncep Blau i no parlem de Príncep Vermell o de Príncep Taronja?
Per què? Per
aquí
ja
estaves tu entre nosaltres,
no
Olga.
No recordo, però ho vas explicar.
Eres... Que vam cantar.
I la Mercè va cantar, com sempre.
Molts déjà vus avui, eh?
Vam investigar d'on ve això del Príncep Blau i també vam recuperar... Ui, que em carrego el micro avui amb l'emoció i amb això d'intentar anar ràpid, que hi ha contes que ja s'han refet una miqueta i s'han actualitzat perquè hi ha històries que no aguantarien el pas del temps ni que tinguis una mirada molt benèvola. I ens en vam anar a Shrek. I de Shrek ens en vam anar fins a Maurice Tillet, que era aquest senyor que s'assembla, que semblen dues gotes d'aigua amb el personatge de Shrek, excepte les orelles i excepte
el color
verd. I vam explicar la seva vida, que havia patit una malaltia i que ell doncs, volia dedicar-se a fer d'advocat, però després li van dir, escolta'm, dedica't a la lluita lliure. I ell va canviar una mica el món de la lluita lliure i va tenir una vida molt interessant. Tan interessant que va sortir a la revista Life el 1940, i en el seu en el reportatge que li dedicaven pel mig hi havia unes pàgines dedicades als cereals Kellogg's de publicitat i com que això ho hem fet fa poc, no cal recordar-ho, vam estar explicant la vida de John i Will Kellogg i vam acabar connectant-ho tot amb en Thomas Alva Edison, que va ser un dels pacients d'en John Kellogg, i finalment hem vist la llum.
Mare meva, ara meva, Napris.
38 connexions.
Ets un poc de coneixement.
Escolta, 38 seccions.
En 30,
i avui la de resum.
38 minuts. O sigui, és que això és més quadrat impossible.
Jo ja marxo, perquè no puc millorar això.
Mira, em sap molt greu que marxis. Molt bon estiu, Anna Priscila Marina.
Igualment,
hem de
per
dir
vosaltres.
Que, mira, justament el tornem a mencionar. Gràcies al David Serra, va ser qui va connectar, no? Va ser aquesta connexió amb l'Anna Priscila Magrinyà, i és, bueno, què hem de dir d'Anna Priscila Magrinyà, que després de darrere d'aquesta veu tan preciosa...
Oi,
ja...
ai, que maques
no,
que sou.
No, és veritat, s'ha de dir. Una persona estupenda. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has ensenyat, hem après aquí el Tot Està Connectat. Bon estiu, bona feina, i al setembre...
Seguim connectant?
Vinga.
Doncs va, seguim connectant.
I és el que té Anna Pris Magrinyà, que et puja tota aquesta energia, te la manté a dalt. I per cert, que Anna Pris, va, vols participar al Freqüència d'avui, com és el darrer dia?
Ah, va, vinga, va,
sí?
Va.
Que la Marta Harkins ens ha d'oferir la segona pista.
Sí, perquè a més em sembla que li agradarà molt a l'Anna Pris.
A veure.
A veure.
Perquè és musical, jo sé que a ella li agrada molt ballar.
M'agrada molt ballar i cantar.
Mira, doncs avui suposo que ja ho has sentit per alguna banda o llegit. Avui fa 10 anys que un cantant sud-coreà revolucionava el món de la música presentant aquest tros de tema. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Que segurament apostaria gairebé totes les fitxes a que l'has ballat més d'una vegada.
Sí, clar,
més de dues,
no,
i més de tres.
Encara que no t'agradi, tu et fas el que et trobes. Porta, llavors porta. Et porta.
I doncs mira, si l'has ballat, hauràs fet un dels passos que també es van fer famosos amb aquesta cançó i que porta el nom d'un animal que simula aquest pas un animaló. Sí, sí. I aquesta precisament és la pregunta del Freqüència Madurada d'avui. Com es diu el pas d'aquest Gangnam Style que
no
porta
diguis,
un nom?
No, no, diguis,
eh?
No, no, no,
escolta,
no. Ah, val, espera.
Escolta primer la pista, no, no diré, aquesta és la segona. Això és un home que riu, eh?
Això és un home.
Et diré que aquest animal,
molt un animal...
Jo no sé si era la teva pista anterior, però a Barcelona té un club dedicat a ell, aquest animal.
Mira, és veritat.
Escolta.
I és protagonista també una de les terminals de Barcelona, perquè hi té una,
espera,
una estàtua.
Fem una cosa. Maria Àngels, la reina de les alpaques. Maria Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Home, Maria Àngels, escolta, tu l'has endevinat o no, el Freqüència? No la diguis, si el saps, Maria Àngels. Guaita. És Maria Àngels, és la Maria Àngels, eh? Fem una cosa, perquè després del butlletí, Marta Harkey, hi posarem la lupa justament amb aquest...
Quines ganes que en tinc.
Per favor, perquè la Maria Àngels ens ha d'explicar com és això de practicar ioga amb alpaques.
Sí. Sí, sí, perquè ella és això, de fet, és aquest diumenge 17 de juliol a les 9 del matí a la Masia de la Reclosa de Gironella, i les alpaques que hi participaran entre els ioguis doncs seran les alpaques de la Maria Àngels. Per tant, ens haurà d'explicar això com funciona.
Mira, us explico com funciona. Mira, perdoneu que ho rectifiqui, però no serà la Masia de la Resclosa. Serà aquí a casa meva, a casa amb les alpaques.
Encara millor.
A casa sempre millor.
Sí, encara millor, Maria Àngels.
Estaran més còmodes.
Mira, fem aquest petit spoiler, però molt petit, Maria Àngels, perquè ara hem de donar pas als serveis informatius, però després ens ho acabes d'explicar. Què et sembla?
Que guai, perfecte, genial.
Vinga, va, doncs, Anna Pris, tu la tens ja la resposta al Freqüència.
Jo la tinc, no? I me la sé, no la diré.
No és alpaques, eh?
Que
gràcies.
Harke, què han de fer els oients que sàpiguin ja la resposta?
Esclar, és que ja entre tants crits i tants somriures i l'Anna Pris aquí a l'estudi, ens hem oblidat de dir com poden participar, que a més avui és el sorteig de la cistella. 663-99-30-62, WhatsApp, si voleu, cantant i a ritme del Gangnam Style, o si no, també un correu electrònic, que ja sabeu que la Mercè cada dia us respon personalment a aquests correus, doncs això, enviant la resposta al Freqüència amb el nom de l'animal que diguéssim que titula o que porta per nom el pas més famós del Gangnam Style.
Doncs vinga, si ja us sabeu, feu cas a la Marta i us podeu endur aquesta magnífica cistella que preveu. Donarem el nom del guanyador o guanyadora al final del programa d'avui. Va, breus segons, arribem al punt de la una, temps de notícies i tornem amb la Maria Àngels.